a tots els que esteu aquí, hi ha estudiants de quart i de tercer, també veig algú de segon i de primer. Estem molt contents des de la coordinació del grau i des de la facultat de poder fer de nou aquesta xerrada amb els amics del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya per mirar d'ajudar-vos a reflexionar al voltant de què farem quan ens hagin graduat, ens hagin llicenciat. Sabem, som conscients que és un moment de vegades que es tenen clares les coses, però en la majoria de casos no es té gaire clar el futur i per tant creiem que mirar de donar-vos eines, idees, assenyalar alguns camins, doncs també és part de la nostra tasca. Per això espero que avui serveixi molt aquesta xerrada. Ara en Joan us explicarà una mica l'estructura de la xerrada i després espero que, si no tenim massa pressa, doncs hi hagi temps també per fer preguntes o qüestions o per comentar el que calgui. Sense gaire res més, i agraïm de nou a tots els ponents que dediquin un divendres a la tarda del seu temps, i de veritat que moltíssimes gràcies per venir a ajudar a les noves generacions de politòlegs a encarar el futur. Estic convençut que serà lluminós, d'acord? Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Bona tarda a totes i tots. Crec que ara més ja em coneixeu com a professor de la casa. Com veieu, comencem amb puntualitat universitària. Jo em coneixeu d'aquí de la casa, però avui estic més com a representant del col·legi a les comarques gironines. Després, quan us expliquin el col·legi, ja us explicaran una mica l'estructura, però bueno, a nivell territorial jo en sóc el representant. Com funcionarà aquesta xerrada? Com que la idea és allò visualitzar-vos amb què fer en un futur i quins passos, per quins passos començar, el que farem primer és una mica d'explicació de què és el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya. Crec que es diu així, si no ho dic malament. I per tant, en Toni com el gerent, en Toni Bernès com el gerent i en Jordi Pacheco com el degà del Col·legi de Politòlegs ens faran una mica aquesta explicació de què és i què fa el Col·legi. Però després també ens semblava molt interessant, més enllà de veure el Col·legi i el que ofereix, que veiéssiu trajectòries, no? Que veiéssiu diferents persones que han passat per aquestes aules o aules d'altres universitats fent ciència política o fent sociologia, què han anat fent i on han acabat, no? I avui tindrem en Joel, que està aquí davant, després és molt alt, ja el veurem de seguida, i la Núria, que està al seu costat, que tenen com a nex en comú que ara mateix estan tots dos treballant a l'Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines, però ell, sociòleg, ella, politòloga, i per camins molt diferents i amb experiències molt diferents, que és també el que volem que veiem, no? Les diferents possibilitats, els diferents camins, i després els que puc costar toca un altre, i que després, el més interessant de tot això, és que també pugueu fer-nos preguntes, tant als representants del col·legi com a les persones que ens han vingut a explicar la seva experiència, de coses que us intriguin, que us inquietin, que experiències que us sembli que us puguin ser útils, estudis que han fet, decisions que van prendre, que pugueu preguntar això i que us serveixi eventualment per escollir el vostre camí, que d'aquí a poc, doncs ja quan estigueu graduats, ja serà el moment de fer aquests passos. I sense més, l'Antoni, el gerent, i en Jordi, el degà del col·legi, us deixo que comencin ells amb l'exposició.
Gràcies, Joan. Molt bé, primer, jo crec que enhorabona per haver triat ciències polítiques com a estudi. Ara veig cares, però és el que deia ell, eh? Però enhorabona, la veritat, eh? Vull dir que penseu que nosaltres tenim agrupats una gran quantitat de gent que ha fet aquests estudis, i ens coneixem entre nosaltres, sabem les trajectòries professionals que es donen i Déu-n'hi-do, eh? El mateix no us ho ha dit, però ell en aquest moment està de cap de relacions institucionals del Departament de Justícia. Per tant, el Departament de Justícia no és qualsevol cosa, eh? Té presons, té els jutjats, té un monstre. I aleshores, com veieu, doncs ha estudiat, molta gent. Però en tot cas, l'Antoni ja us explicarà una mica més les sortides professionals. Jo crec que és molt important, sobretot, que tingueu en compte, com a una mica ja, missatge, no? De que al final una a la vida fa el que una es proposa. Una a la vida, primer apunta i després dispara. Per tant, el primer consell és que apunteu lluny i que apunteu alt. Si s'apunta alt, però, doncs potser no hi arriba si vagis una mica. Clar? Però si s'apunta baix, i que teniu les eines per poder fer grans aportacions a la societat i que la societat us necessita. Jo, per no avançar-me, el que us explicaré una mica és això del col·legi de professionals. El col·legi de professionals és l'agrupació de la gent que ha fet aquests estudis i que bé, mentre esteu aquí, doncs d'alguna forma esteu encarrilats perquè aneu seguint el pla el pla d'estudis i per tant doncs ja sabeu no? Que hi ha aquesta assignatura, van aquests itineraris, però després s'acaba i ve aquest salt en el 8. Aquest salt en el 8 el que pretenem com a col·legi és acompanyar-vos, acompanyar els i les professionals que sereu des del moment en què us gradueu fins a la jubilació. No, la gent es jubila i continua en el col·legi fent coses, no? I ho fem de tres, bàsicament, de tres maneres. La primera, a través de serveis molt específicament destinats a l'ocupació. Bossa de treball, on filtrem, no entra qualsevol cosa a la nostra bossa de treball. Si tenim uns condicionals mínims, no cal que busquin específicament politòlogues o sociòlegs, pot ser que sigui alguna cosa més genèrica, però sí que com a mínim necessitin uns estudis universitaris, no? Això ho filtrem, no qualsevol cosa, perquè aquesta idea de que heu d'apuntar el més amunt possible. I que ha funcionat bastant bé, i també doncs, sessions de preguntació. Avui la fem col·lectiva, no? Aquesta sessió la fem col·lectiva, però també la fem individualment, no? Dius, ostres, jo doncs, cap a on puc tirar, doncs, vull conèixer algú que no sé, es vol dedicar a la justícia restaurativa, o es vol dedicar a les relacions internacionals, o es vol dedicar a la gestió pública, doncs escolta, mira, et posem o a l'acadèmia, connectem amb algú que ha tingut una mica d'èxit aquí, perquè veus què és el que ha passat, també el que ha patit, no? Però com s'hi ha arribat, quin és el seu itinerari. Per tant, per una banda hi ha això, i la formació. La formació al final, bueno, surts abans, de la nostra època, no? Com que som sèniors, és una cosa que es deia llicenciatura, no? O sigui que tenies com la llicència per exercir, ja està, no? Vostè ha passat per la universitat, aquí té la llicència i fora, no? I això, amb molt bon criteri, algú va dir grau, val? Per què? Perquè tu t'has d'anar formant al llarg de tota la vida, això és així, i per tant, doncs, ofereix aquesta formació especialitzada, curta o més llarga, que permet a un determinat doncs, posar-te al dia doncs, no sé, des de les eines d'anàlisi digital, a temes de participació ciutadana, a gènere, a 10.000, no, uns quants, val? De postgrau. Això és tot un paquet. Després hi ha un segon paquet, que és el de la visibilització. El que ofereix el col·legi és, tenim un petit programa de ràdio, per exemple, tenim la revista d'àmbits, amb la idea de que si algú està treballant en una matèria, pugui escriure o pugui explicar-la, això queda gravat, no? Un podcast, i poder-ho difondre. No? Per tant, també el que fa el col·legi, que això ja seria, diguem-ne, entre la promoció, diguem-ne, més personal, però també la promoció de la professió, és que la gent va explicar, no? Escolta, però jo estic centrat, doncs, amb relacions internacionals, no? Estic a Ucraïna i tinc clar una mica, doncs, què és el sentit. Bé, doncs, vas allà i expliques. I la tercera, ja no m'allargo més, jo crec que realment és la clau de volta del que pretén. Per nosaltres vam fer una reflexió i vam dir, i sobretot més de la sociologia, no? Molt de la sociologia en aquest cas, que és dir, a veure, si tenim les eines, no? Si parlem ja sos febles, de coneixements, de capital social, què vols dir? I al final un no és una persona aïllada que està enmig d'una cosa, és un mercat laboral, que hi ha una oferta i una demanda, per si, tenim un fer-li una demanda i aleshores jo em posiciono i si estic ben posicionat doncs m'agafaran perquè fan una avaluació objectiva i tal. Bé, a vegades sí que funciona així, Però sobretot el que és una cosa molt de relacions. molt de que quan una persona entra, perquè entra una consultora, això és típic, eh? Entra una consultora, doncs, i la consultora diu, ostres, aquest politòleg m'ha funcionat molt bé, doncs ara vull 5 politòlegs més. Doncs, a banda d'anar al col·legi i a la bossa de treball, doncs, molt probablement també li pregunti, escolta, i doncs, no? Tu coneixes algú? Llavors, jo, clar, però sí, no? Tots els de la meva promoció, per entendre'ns. I bueno, això funciona així. Per tant, una altra cosa que volem fer des del col·legi és promocionar la relació entre nosaltres mateixos. No només pel plaer de relacionar-nos i de trobar-nos, que sempre és agradable, sinó també, sobretot, perquè això té un impacte. Val? Per exemple, avui, no? Vull fer una trobada col·legial aquí a Girona, aprofitem, fem aquesta trobada col·legial, doncs ens ho passem bé, ens expliquem la vida, fem acudits, no? Riem molt, però al final això aquí queda un pòsit i genera una confiança interpersonal. I això és el que hem de treballar, perquè al final sou científics socials i aquesta dimensió social és un avantatge. No? Per tant, jo ja deixo pas al Toni. Simplement aquests dos missatges. Un, apunteu alt perquè podeu apuntar alt, perquè hi ha una necessitat social de científics socials que hem d'aprofitar. Dos, treballem amb les nostres pròpies armes. Som científics socials, treballem les relacions. Doncs treballem-les perquè això és una, no dic una garantia, però sí uns instruments per a l'èxit professional. I ja sense més, en Toni.
Doncs bona tarda. Gràcies a la facultat per convidar-nos. És un plaer venir. I més veure-vos així tan interessats. Eh? Jo com que aquests tubs els faig per altres universitats, és a dir, que aquest any esteu guanyant. De manera que felicitats. Què faré? Dos coses, bàsicament. Primer, justificar i exhortar-vos a ser optimistes, però justificar, hi ha motius per ser optimistes ara que fareu el pas cap al món laboral, i això ho il·lustraré amb algunes dades. I en segon lloc, com que també en aquest moment, quan s'acaben els estudis, hi sol haver la sensació de que se veu una mica de tot, però no gaire de res, i que per tant sou de mal encaixar en els llocs de treball que teniu més presents, doncs jo crec que el que intentaré convèncer-vos és que s'ha de mirar a l'invers això. No? Cert que la nostra disciplina té un punt d'ambigüitat, de flexibilitat, de pluralitat, que fa que a priori sembli que no encaixen les peces del puzzle habitual, però en la pràctica això el que vol dir és que encaixa amb moltíssimes posicions, fins i tot algunes que encara no us heu plantejat. I en parlarem, de quines poden ser aquestes posicions. I ho farem en base, com més a dades, és a dir, el que ens indica la nostra borsa de treball del col·legi, que són ofertes concretes i que s'estan duent a terme. Però comencem amb la visió optimista, i aquí la il·lustraré amb dades de l'enquesta que fa l'Agència de Qualitat Universitària. Aquesta agència, com cada 3 anys, fa una gran enquesta a recent graduats de 3 anys enrere, per veure com estan, si estan treballant, en quines condicions, si estan satisfets. No? La fan a totes les disciplines universitàries. I en alguns casos aquí recullo les xifres globals, perquè no són gaire diferents de disciplina a disciplina, i en altres poso el focus específic en les ciències socials, que és on ens engloben, o en algun cas, quan parlem de dades del col·legi, de la ciència política en concret. I després això, mirarem què ens diu la nostra borsa de treball sobre com està el mercat laboral ara mateix per a les nostres professions a Catalunya. Doncs bé, l'última enquesta de l'ACU és del 2020, ara em tocaria fer-ne una altra, i el primer que ens diu és que conforme es té més nivell educatiu, més són les possibilitats de treballar i de treballar bé. Concretament en el cas dels graus, de la gent que van encastar, que recordo, són els que van acabar 3 anys enrere els estudis, un 83% estan treballant. I només hi ha un 8% d'atur. Si a part del grau després feu algun màster o postgrau o doctorat, inclús aquestes xifres milloren lleugerament. Però aquí el determinant és tenir un nivell d'educació elevat, que és el que us donarà el grau quan el tingueu ja acabat. En el cas de ciències socials, doncs les xifres no es mouen gaire d'aquestes de referència que acabo de comentar. Es tarda gaire a trobar feina? Doncs sembla que no. Els enquestats van trobar, en 7 de cada 10 casos, van tardar menys de 3 mesos a trobar la seva primera feina. Alguns estaven ja treballant quan estaven estudiant, és veritat això, eh? Però només un de cada 10 van tardar més d'un any. És una bona dada, vol dir que hi ha una demanda i dinamisme del mercat laboral. Una cosa encara més important, treballaven de coses que correspon a un universitari? Pues sí, també 8 de cada 10 consideraven que estaven desenvolupant funcions que eren apropiades per la titulació universitària que havien cursat. Un de cada 10 no era exactament de la pròpia grau o disciplina, però almenys era de nivell superior, i l'altre de cada 10 feien funcions no universitàries. Però només era un de cada 10 en aquest cas. Com eren els contractes? Com són, vaja, perquè estem parlant de coses actuals. Pues, majoritàriament de tipus fix i indefinit, més de la meitat. Per altra banda, hi ha un percentatge, cap al 7% de persones que treballen pel seu compte, que són autònoms, i temporals, un de cada 3. No estan malament, tenint en compte que són dades de quan comença la vida laboral. Amb el temps se suposa que a més van millorant. Si ho mirem per tipologies d'estudis, els de ciències socials, el 81%, ocupats a temps complet, doncs també és un altre bon indicador. Vol dir que no són temps, contractes o feines parcials, sinó de durada sencera. Quan guanyen? Retribucions? Pues no està tampoc tan malament. Aquí hi ha dos grans grups, això sí, per un cantó aquells que estan cobrant més de 2.000 euros al mes, que en el cas de les ciències socials, que és això d'aquí, són el 43%. Hi ha també un 40% que es mouen entre 1.000 i 2.000 euros mensuals, i llavors ens queda un 17% de 1.000 euristes. I recordo un cop més, això és quan es comença a treballar. Per tant, amb el temps ha d'anar millor, no? I acabo, satisfacció amb la feina. Pues, això és tan important com tot l'altre que hem vist fins ara. Eh? En una escala de 1 al 10, la nota que es posa a la satisfacció amb l'utilitat dels coneixements que van aprendre a les facultats és de 6,2. Amb el nivell de retribució, la satisfacció també és així moderada alta, però hi ha perspectives de millora i la satisfacció amb el conjunt de la feina, la satisfacció en general, és d'un notable. Per tant, sembla que la gent està bastant satisfeta del que està fent. El lloc de la feina ho veurem millor amb el nostre borsa de treball, perquè aquella és més específica. I una qüestió igualment rellevant, quan ara creeu els estudis, què fareu després? No? Us posareu ja directament a treballar, continuareu estudiant. Val a dir que la majoria dels graduats, després d'acabar, van continuar estudiant. Van fer algun postgrau, màster o doctorat, més de la meitat. Per contra, un 20% van deixar d'estudiar i un 21% va fer altre tipus d'estudis. Bé, s'ha de ser conscient que el grau és molt important perquè és una condició sine qua non, però a vegades no suficient. És a dir, si no tens el grau ja no entres a les travesses, però amb el grau a vegades no n'hi ha prou. Sobretot quan estàs en processos competitius i hi ha molta gent que s'hi presenta, fa falta alguna cosa més. I aquesta cosa més pot ser estudis, però també pot ser experiència professional. L'experiència és un actiu molt important, o sigui que si teniu ocasió de començar a treballar, continuar estudiant és una cosa que d'un poc o molt haureu de fer durant tota la vida, però tampoc cal que sigui immediatament a l'acabar el grau. Dit això, el que sí que se recomana és fer alguna cosa, no? Per enriquir el currículum, perquè en el moment de la veritat doncs, tingueu més opcions perquè pugueu començar a treballar en coses que us interessen. I en aquesta línia, com comentava abans el degà, el col·legi oferim també elements de formació. Tenim des de cursos curts de 16, 20, 24 hores, molt enfocats a eines concretes o a coses fàcilment aplicables, no? Des de un R, no? L'R, el programa R, fins a gestió de projectes, per dir-ho. I llavors tenim postgraus, que ja són disciplines o estudis més de llarg recorregut i que procurem orientar cap a àmbits on veiem oportunitats de feina i alhora que no estan coberts com a formació per altres institucions. Per exemple, tenim un postgrau sobre captació i gestió de recursos europeus, que té molt èxit, ja fa una vintena d'anys que l'estem donant i com que de recursos europeus n'hi ha sempre i a tothom li interessa, totes les institucions els busquen molt, té bones sortides laborals. O fem un postgrau també d'anàlisi i gestió de dades, que és un dels grans àmbits o filons de futur. Aquí a vegades els politòlegs tenim por, quan veiem quatre números junts, de no sortir-nos-en. Però primer, no és en absolut tan terrible, però és que a més és el món que ve. I en aquest món no hi haurà només enginyers o informàtics. Hi haurà també científics socials, tan més importants que els altres, perquè els altres faran la programació. Però algú haurà de plantejar conceptualment les recerques, no? Hi haurà de crear indicadors, hi haurà de fer explotació de les dades i interpretar-les i treure'n conclusions. Doncs això ho fan científics socials. El que tingui interès per aquests temes també té un àmbit d'especialització interessant. O fent postgraus sobre gènere i polítiques públiques, que té un àmbit emergent. O sobre inserció i orientació laboral, que curiosament és de les coses que tenim més demanda a la borsa de treball. I per això hem desenvolupat aquest postgrau, donat que no hi havia gairebé oferta formativa en aquest any. Per poc que pugueu, plantegeu-vos això, complementar el vostre currículum amb alguna altra formació suplementària. I si anem ara a les dades de la nostra pròpia borsa de treball, del col·legi, que és específica i per tant només hi arriben ofertes d'institucions, empreses que busquen específicament politòlegs i sociòlegs, la primera cosa a remarcar és que un terç d'aquestes ofertes corresponen al sector públic, un altre terç al tercer sector no lucratiu, el privat seria una quarta part del total d'ofertes i queda més minoritària perquè pugui estar vinculada a la universitat i a la recerca, docència i investigació. No només a la universitat, per això la docència. També sapigueu que tenim possibilitats d'encaixar dins de la formació secundària. Però si posem una mica la lupa en això, quan diem sector públic, què volem dir? Per descomptat la Generalitat de Catalunya, com a govern del país, l'Estat, les institucions internacionals, com la Unió Europea, i el món local. No ens hem de deixar el món local, perquè és un gran proporcionador de llocs de treball i d'oportunitats. I aquí faig un parèntesi per posar la vostra atenció sobre la figura dels secretaris i interventors municipals. Cada ens local té un secretari i té moltes dificultats per ocupar aquestes places, perquè no té masses candidats. Aleshores, normalment hi van a parar juristes, perquè si pensen, tenen la sensació que és terreny propi, però en realitat s'hi pot presentar qualsevol titular, de medicina, de filologia o de ciències polítiques. I el cert és que per nosaltres és un terreny molt còmode, perquè al final tracta de temes de gestió pública, d'administració pública, de dret públic, i com que hem vist durant els estudis. Què passa? Com que hi ha moltes places i pocs candidats, hi ha moltes oportunitats. I és cert que si un vol convertir-se en habilitado nacional, que és el que cal tenir unes oposicions especials per anar als municipis més grans, això és exigent, és una oposició que més s'ha de fer a Madrid i és complexa. Però és que no cal tant per començar a treballar. Hi ha oportunitats de, sense tenir places de propietat, poder estar donant els serveis en municipis amb unes retribucions molt atractives i amb unes possibilitats de carrera per endavant també molt grans, perquè hi ha molt dinamisme en aquest mercat. La gent es mou molt i sempre per millorar, per anar més. Sector públic. Sector privat, què és? Empreses de serveis. Des de l'empresa que fa estudis d'opinió i estudis de mercat fins a les que tenen externalitzades la gestió de serveis públics. No? I home, una de cada quatre, doncs, també és una xifra important. Però encara més important el tercer sector, entitats no lucratives. I aquí què solen buscar? Molt sovint, igual que en el sector públic, tècnics. La demanda per tècnics és molt comuna. Tècnic vol dir algú capacitat d'analitzar les coses, de proposar solucions, d'executar i gestionar. Concretament, tècnic de gestió és de les demandes explícitament formulades més concretes. A l'administració pública, tècnics també de sectors. Tècnic de joventut, tècnic de medi ambient, tècnic de desenvolupament econòmic, mil tècnics. En l'administració pública això sí que s'ha de tenir clar, sempre s'hi entra per processos selectius. Abans era una mica més flexible tot plegat, ara ja no. De manera que si un vol i té vocació de funció pública, ha de passar per unes oposicions. I això implica preparar-les a consciència durant un temps. Però un cop més, són unes oposicions que per nosaltres són relativament senzilles, perquè el demani de sona ja. Cosa que no treu que hi hem de dedicar un període de temps notable, un any de seguida, a vegades. No? Sapigueu, en aquest sentit, que al mateix col·legi també estem fent formació per ajudar la gent a oposar, sigui a la Generalitat de cossos superiors o sigui en el món local, en les places que us deia de secretaris i d'interventors. Doncs bé, el tercer sector busca sovint tècnics i busca també coordinadors, gestors, funcions d'aquesta, diríem, de comandament de mig i en alguns casos de comandament de l'entitat, és a dir, directius. Com a la part de docència i investigació, la gent que té vocació de quedar-se a la universitat, que també és bo que n'hi hagi d'aquestes. Per altra banda, les demandes que rep la nostra borsa de treball, a vegades explícitament demanen politòlegs, gairebé una de cada cinc ocasions, a vegades demanen sociòlegs, cosa semblant, de vegades demanen algú de ciències socials en general, obert a politòlegs, sociòlegs i altres possibilitats, i de vegades són de gent amb estudis superiors, no? Més oberta encara. Això també ho hem de tenir present. I on són aquests llocs de treball? Per bé o per mal, aquí reflexa el que és el nostre país, la meitat de les oportunitats són a Barcelona. Però també hi ha un 30% que són a la resta de Catalunya, entre les quals, òbviament, les comarques de Girona. A nivell d'ofertes d'Espanya no en tenim masses, però les internacionals, per contra, van creixent. I especialment en el cas de la gent que vulgui orientar-se cap a relacions internacionals. El que és una mica novedor és l'auge que va agafant les ocupacions que es fan des de casa o des d'un lloc que no és una empresa física, el teletreball. Abans no existia aquesta categoria i ara l'hi tenim i va augmentant cada any una miqueta. Això ja ho hem comentat una mica. Sí, el tipus de jornada que apareix en les nostres ofertes de demanda, una mica és la que abans parlàvem pel conjunt de graduats, predomina les jornades a temps complet i també hi ha un nombre significatiu que són a temps parcial o amb flexibilitat horària. Va, i aquí, si teniu després alguna pregunta addicional, no ho voleu fer en directe, doncs ens podeu contactar al col·legi quan sigui. Per tant, recapitulo. És un bon moment per entrar al món laboral? Segur que sí. En tot cas, no és pitjor que qualsevol altre del passat. En alguns àmbits encara més i tot. Tot el que és el món públic, la funció pública, estem a les portes, i ja està passant, de jubilacions massives de funcionaris. Centenars de milers a nivell de l'Estat. Això vol dir que hi haurà també posicions massives per poder cobrir aquests forats. És el moment d'aprofitar-ho. No? I a nivell del sector privat, una mica el mateix. Amb la Covid i la crisi, és veritat que vam constatar que hi havia menys demandes. Ara, el que ens diuen les xifres de la Borsa de Treball és que hi torna a haver alegria. No? Per tant, també el que es vulgui orientar més cap al sector privat o cap al lucratiu, també té bones expectatives. Això sí, un s'ho ha de creure i un ha de, sobretot, interioritzar allò que deia abans. No és que nosaltres no servim per gaire res, servim per gairebé tot. I acabo amb això. Això vol dir, per exemple, que hi ha sectors que a vegades no associem directament amb ciències polítiques, però els quals hi podem fer un molt bon paper. Gestió de recursos humans a les organitzacions, siguin una empresa, siguin una administració. Això qui ho ha de fer? Un economista? Un jurista? Doncs per què no? Un científic social, no? O bé, temes de comunicació. Comunicació només els periodistes, i ara en les institucions públiques, o en els partits polítics, o en les entitats, algú que vingui de ciències polítiques pot donar-hi un valor afegit molt important, no? I com això en tantes altres coses, El món és nostre, el món ens necessita, a més, al col·legi n'estem convençuts. Part dels problemes que té el món és que no hi incidim encara prou els politòlegs i els sociòlegs. I per tant, ara us toca a vosaltres demostrar-ho. I en quedo aquí. Gràcies.
Gràcies, Toni i Jordi, per aquest elevat tan positiu. Estava aquí gravitades i sortir una mica dels tòpics i mirar una mica el que ens diuen enquestes. Jo, abans de donar pas a en Joel i la Núria, només un incís, però que per mi és rellevant i és una de les parts que ja han explicat. El col·legi fa moltes coses, però la bossa de treball del col·legi jo trobo que és un valor afegit molt potent. I com a mínim en dos moments clau. Un, per la primera feina, perquè és aquell moment clau, però l'altre també, i aquesta és experiència personal meva, l'altre és en moments en què tu ja tenies una feina o el que sigui, però per les causes que siguin, vols canviar. No? Un moment de crisi existencial i has de canviar, i estaves molt ubicat en un lloc i necessites canviar, i no trobes gaire on fer-ho. És un altre moment en què va molt bé la borsa. Jo sempre ho explico amb el mateix exemple, que és el que em va passar a mi, que és que en un moment d'aquests de canvi m'havia de situar de què podia fer. Aleshores, no sé com ho feu ara, perquè ja som tres vegades més moderns que els que som moments com jo, però jo anava a Infojobs i a altres portals, que bàsicament és el mateix, i posava politòloga, sociòloga, científic social, sempre el mateix, no s'encuentren resultats per la seva búsqueda. La depressió era tal, de dir, és que, per què he estudiat això, no? I això que jo havia treballat, però el moment de reubicar-te era com tornar a començar. I en aquí, realment, sí, la borsa del col·legi fa aquesta feina que no fan els grans portals, no sé si amb la intel·ligència artificial això canviarà, però ara per ara jo només ho he trobat amb la borsa del col·legi, no? Que hi ha tot aquest tipus de feines d'ajuntaments, d'entitats del tercer sector, de la Unió Europea, de diplomàcia, d'empreses que busquen no sé què, de centres d'enquestes... Bueno, la borsa et fa aquesta feina de tenir allà la llista de coses que et poden interessar. És un valor afegit que jo sempre destaco perquè a mi em va servir i penso que a altres persones que he parlat també. Vale, i més enllà d'això, ara us explicaran la seva trajectòria. En Joel i la Núria, com us deia abans, ens interessa molt bueno, que recolliu experiències de vida més enllà de dades, no? És la part quanti, la part quali, que també fem molt a polítiques. Aleshores, en Joel és sociòleg, em sembla que començarà ell. Els presento els dos perquè jo crec que podreu venir tots dos i manegar els dos. Però bueno, En Joel és sociòleg i la Núria és politòloga. Com us deia abans, ara estan tots dos a l'Ateneu Cooperatiu de Terres i Molines, que ells us ho explicaran, però és un bon exemple referent d'associació, de tercer sector, més aviat, jo crec que ells reivindicaran economia social, que és un àmbit encara poc conegut però creixent, i crec que com a politòlegs també té molt de sentit l'economia social. I us explicaran una mica també trajectòries, no? Ells ho faran més bé, però jo em quedo amb aquelles coses que van quedar a mi, no? La Núria em va sobtar molt quan ella explica que va fer projectes de cooperació al desenvolupament a l'Àfrica, no? I per tant també obre un món d'expectatives. I en Joel crec que ha fet mil coses, però també està molt vinculat amb el món de l'agricultura, des d'aquest punt de vista sostenible, des d'aquesta visió alternativa, no? De com fer coses tradicionals però amb un valor afegit. I per tant, això, us demano sobretot que us quedin coses per després poder-los preguntar també en el col·legi i que després podem fer una mica de col·loqui entre totes. Sí? Doncs, Joel, Núria, a tots vostres.
Vale. Bueno. Doncs això, començo jo. Quan en Joan em va proposar això i pensava en com explicar això, em vaig agradar bastants dubtes i crec que els segueixo tinguent ara. Vale? Llavors, intentaré fer un recull no tant de fent un al·legat de la meva condició de sociòleg, sinó compartint sobretot aquelles coses que a mi personalment també m'han mogut a l'hora d'orientar-me doncs, laboralment i que han anat marcant una mica el meu destí, diguem, pel que fa a lo professional. No? I en aquest sentit, ara que esteu aquí, no? Estem aquí a la universitat, doncs jo volia començar també dient que jo tinc 36 anys, vale? Una cosa també important a esmentar. Jo soc fill d'un cuiner i d'una treballadora de correus, vale? Soc la primera persona de la meva família que va estudiar a la universitat, que és una cosa important també crec, quan parlem de trajectòries, i que per tant això fa que implícitament hagi valorat molt poder estar a la universitat. Vale? Llavors, sí, no? quan itinerari, es digués que és Girona, jo vaig estudiar, no? Vaig ser a Girona quan estava a batxillerat. A mi m'havia travessat també, diguéssim, biogràficament, un eix molt important tota la meva vida, que era l'interès per la natura i l'interès per lo social, vale? Una forta, diguéssim, sensibilitat per la justícia social i a la vegada un gust per la natura, no? I amb això vaig estar molt en una associació naturalista, no? Que des que era ben menut doncs vaig anar a més aplicar en diferents nivells. I això per mi també, avui tenia ganes de venir aquí a posar en valor aquestes altres qüestions que marquen profundament les eleccions, no? La vida. I per mi aquesta, doncs, en el meu cas, és una cosa molt important. I llavors jo recordo molt, doncs, no sé, que era batxillerat, jo vaig estudiar batxillerat científic, on em van fer una sessió de, pues, similar a algun moment que esteu ara vosaltres, no? De què vols estudiar, si vols seguir estudiant, vols treballar, no sé què. I recordo que vaig trigar com un minut i mig, la persona que tenia davant em va dir no, i pots anar a fer ciències ambientals, perquè és que no, o sigui, és que està claríssim que tu estàs com molt focalitzat en això, no? Llavors jo vaig venir a estudiar a l'UdG, vaig fer la carrera de ciències ambientals i, bueno, va estar molt bé, no? Sí, sobretot perquè em va ajudar a tenir moltes vivències, sobretot, i sí, a la nostra, no sé si és la mateixa situació, nosaltres érem dues persones de Girona i 40 persones de tota l'est de Catalunya, llavors també era molt interessant això. I llavors en aquesta, bueno, aquesta etapa a mi el que em va passar, a mesura que anava avançant aquests estudis, és que, clar, doncs, amb aquestes meves dues anys, doncs cada vegada érem més conscient de la magnitud dels reptes i dels problemes que teníem, en aquest cas amb l'estudi ambiental, no? I a la vegada, doncs, quan em formava a la carrera i avaluava, no, les possibles respostes a aquests problemes, a mi em semblaven absolutament insuficients i mal orientades i incapaces de generar una inèrcia diferent, diguéssim, de la que portàvem, no? I llavors des d'aquí, amb aquesta inquietud, va ser quan jo vaig fer com un tomb i vaig tenir la brillant idea de geni, després d'estar 4 anys aquí estudiant en ciències ambientals, i bueno, doncs clar, això lògicament té un grau social, doncs bé, aquesta és sociologia, i així és allà aprendré, diguéssim, tot el que puc fer, i fantàstic, no? Llavors, jo me'n recordo, tinc molt present, vas anar a estudiar l'autònoma, i vaig arribar amb una idea que ara pot semblar molt innocent, però per mi és una cosa que podia defensar i reflexionar bastant bé, i me'n recordo molt del primer dia, no?, quan un professor ens va preguntar, bueno, què esperes trobar aquí, no? No sé què, i vaig posar com jo aquesta pregunta. I a més, jo vaig arribar, això també és una altra cosa molt important, jo vaig arribar a l'Autònoma, això era el 2008, hi havia una mobilització bestial per Bolonya, llavors jo crec que la primera classe vaig fer més de febrer, i llavors vaig estar amb una voràgina, diguéssim, de moltes coses, molt interessants, jo penso, algunes no tant, altres molt interessants, i allò va ser una escola doncs, amb moltes altres coses que no tenien poc a veure, realment, però de vegades tenia molt a veure amb el que se suposava del que anava a la sociologia, no? I llavors això, mirant d'enfatitzar aquesta part de la trajectòria personal i les coses que em mouen, doncs evidentment això em va marcar molt, i em vaig organitzar llavors amb no, les ciències de lluita, estava a l'assemblea de facultat, i vaig implicar-me doncs, amb el moviment estudiantil i més enllà, no? Llavors, a mesura que bueno, no, vaig anar acostant els estudis, també quan arribava la segona carrera jo em vaig poder saltar moltes de les coses de sociologia que s'havien de fer, cosa que també era interessant, perquè anava bastant més descansat que no pas anar a la conferència ambiental, i llavors tenia temps de llegir les 1000 lectures que es posaven, i tot això, i també era xulo, no?, poder-ho fer així. I llavors, clar, va arribar el moment aquest també, amb el que esteu amb vosaltres, pràctiques professionals, què, com ho fas, jo estava visquent a Cerdanyola, llavors en aquell moment vaig estar a tot el que visquia a Barcelona, i en aquest moment jo vaig començar a entrar en contacte amb, a través d'unes bueno, formacions i algun projecte que vaig estar participant mentre estudiava, amb el cooperativisme i amb iniciatives una mica multidisciplinars que estaven intentant donar resposta, doncs me'n recordo amb els 7 portes de Collserola, bueno, projectes que intentaven des d'un xamfrà entre urbanisme, sociologia, ambientals, plantejar respostes en un context urbà, no? I em vaig poder enrolar en un parell de grups d'aquests i va ser com molt interessant. I llavors, com que a mi l'oferta de pràctiques que m'oferia la meva facultat no m'interessava, vull dir, no trobava gaire, que no anava gaire amb mi, doncs vaig obrir una nova línia, diguéssim, amb això que pots obrir un conveni particular per pràctiques, i vas anar a l'entitat del tercer sector, en aquest cas la Societat Catalana d'Educació Ambiental, buscant doncs, justament això, no? Jo havia fet moltes coses d'educació ambiental en tot aquest temps, perquè no ho he mencionat, però per mi també ha estat una constant durant tots aquests anys que vaig estar a la universitat. Jo, evidentment, treballava tots els estius, treballava els fins de setmana, vaig estar 2 anys que treballava com en una espècie de manantacal popular a les tardes portant la barra mentre estudiava al matí, bueno, no? Tenim diferents coses en aquest sentit, però penso que també són importants perquè tenim també determinats molts. I quan vaig estar en aquesta entitat amb qui vaig obrir el conveni, doncs el que buscava era justament això, no? El de sempre, un nivell ambiental i el social. Llavors, just vaig tenir la sort, suposo que quan vaig arribar allà doncs, estaven movent bastants projectes, em vaig agafar amb un d'ells i a dia d'avui encara l'estic seguint, fa 13 anys això, vull dir que és una cosa com una ocurrència primera de començar una relació amb una entitat i ara mateix, després ho explicaré, però una de les companyes que estaven treballant allà és sòcia de la cooperativa, a la qual jo ara segurament m'incorporaré. No? Llavors aquí també hi ha un relat així com interpersonal, que també s'ha mencionat abans, i que sí, no? Jo crec que el 100% de les feines que he trobat les he trobat per aquesta via, no? Per buscar ofertes, realment. No? Per moure'm i estar vinculat amb coses i llavors també visibilitzar-te, que la gent et conegui i llavors des d'aquí, doncs, quan la gent pensa en algú que pugui aportar una determinada cosa, doncs potser pensa en tu, no? Vale, llavors, mira que no em va dir el fiu. Sí, i bueno, llavors va passar una cosa, que també surt en aquest gràfic, que és que jo vaig marxar a Barcelona, perquè vaig decidir marxar d'aquesta ciutat infama, on és molt difícil viure, i és així de clar, i també té a veure amb aquesta doble ànima de canvi, no? És a dir, hi havia una part de mi, doncs, que a Barcelona doncs, li costava una mica de desenvolupar-se. I, clar, quan vaig tornar aquí, automàticament vaig perdre tots aquests fils que havia tirat a Barcelona, perquè aquí no movia absolutament res que tingués a veure amb això, no? Llavors aquí vaig estar encadant diverses feines, sí, no? Fet carter, fet home, no? Coses diverses, i en un moment determinat em vaig començar a interessar, arrel que vaig anar a viure en una casa, diguéssim així, de la selva, va? Una casa que vaig fer a fora, i em vaig reconnectar amb la trajectòria familiar, jo com la meva família són pagesos, i llavors vaig com connectar molt fort amb aquesta cosa, vaig començar a fer horta, vaig començar a formar no sé, com una persona gairebé obsessionada, vaig estar fent formació, em vaig convertir com a formador d'horta ecològica, llavors hi vaig estar 3 anys treballant, portant una petita explotació d'horta ecològica per aquí a la Vall d'Allem. Vale, després de tot això, aquest projecte es va acabar, I bueno, va ser un moment d'aquests, un altre cop, no? Doncs un tomb vital, de dir, hòstia, ara què fot, no? I en aquest moment me'n recordo, doncs, que tu també ho comentava, Joan, doncs un... Bueno, un moment de desorientació fort des de... I aquí ho connecto amb el meu perfil, no? Que aquí es comentava, jo no he tingut mai aquesta visió així. És a dir, jo, no? Això de puntal, jo puntual, perquè jo el canvi social és un moment al que apunto. Però a nivell personal, a mi m'ha costat sempre molt fer aquest tipus d'enfocament, segurament podria treballar-ho. I... Sí, bueno. I llavors, en aquest moment així de crisi, doncs em vaig reenganxar per casualitat de la vida a l'Ateneu Cooperatiu. Vale? Llavors, allà de cop totes les peces que ja tenia col·locades fora, doncs se'm van tornar a ordenar i vaig tornar a trobar un sentit com molt fort el que feia. No? I ara, i potser per no dir-ho, faig com ràpid, no? I així també tenim moltes aquesta part. Bueno, això no, els dos estem treballant a l'Ateneu Cooperatiu, de fet som companys de davant per davant, que és com curiós que estiguem els dos aquí també. I a part ho parlàvem ara també, no? Hi ha altres companys i companyes de l'equip tècnic de l'Ateneu, que són 7 persones, i dels 7, 4, mig descobert, que 3 són politòlegs i una sociòleg. Llavors, bueno, realment sí que hi ha, no? Aquest potencial, bueno, aquesta realitat, amb un exemple pràctic poc representatiu, eh? Vale, llavors, bueno, l'Ateneu Cooperatiu és un espai que està vinculat al finançament de la Generalitat de Catalunya, en el qual intercooperem, doncs, en el nostre cas, amb 31 entitats que articulem un sistema d'acompanyament, impuls i difusió, diguéssim, d'això que dèiem tu l'entrat abans, de la comunitat social i solidària. No? I això és un espai personalment molt interessant, perquè és molt obert, perquè permet relacionar-te amb una quantitat de gent super diversa. Sí, i això, una qüestió que volia esmentar abans, des d'aquesta cosa que a mi em ressona molt, i que sento que de vegades es diu com un eslògan, però llavors els plantejaments no van gens en aquesta direcció, que és això de no estar especialitzat. De tenir un perfil molt ampli, no? És a dir, com et posicions com a sociòleg? Bueno, posicions com a sociòleg que ha fet de pagès. Bueno, doncs busquen quants... O sigui, això realment et dona una perspectiva que és singular i que et diferencia, jo penso, de vegades més que haver fet un màster o un altre, no? Perquè a la formació sempre hi pots accedir, però hi ha determinades trajectòries indicades que no són comprables, i les has de portar com incorporades, no? I això, sí, potser, no, com a abans també quan xerràvem, no, aquesta idea de, hòstia, què pot fer un politòleg, què pot fer una... No sé, jo crec que per mi l'enfocament és més què pot fer una persona amb coneixements, amb formació sobre, no, sobre aquests àmbits. Perquè crec que enfocant d'aquesta manera també ens traiem una mica d'angoixa a l'hora de posar-nos davant del mercat laboral, també ens obrim els horitzons i també podem explorar itineraris una mica més rocambolescos que si busquem només allò que, bueno, que ens sembla que a algú li agradarà l'esport, l'altre li... Bueno, hi ha molts camins que ens alineen, no?, la nostra condició personal i que ens donen segurament també energia per superar moments i, bueno, i situacions que no són tan fàcils, no? I jo crec que bé, jo crec que ho deixo aquí.
Com?
Ah, què faig ara? Sí. Jo a l'Ateneu, que us comentava fa moltes coses, un dels àmbits on jo estic ara com treballant més fort és entorn a l'agroecologia, merci Joan. Llavors, arrel de la meva participació a l'Ateneu dins de l'equip tècnic, ara m'estic incorporant en una cooperativa que es diu Arran de Terra, que el que ens dediquem és a fer dinamització local agroecològica, és a dir, assistir processos per la transició agroecològica a l'escala local. No? Llavors torna a ser una cosa que és molt àmplia, que toca 4 o 5 peces i que cobra espais de contacte entre la pagesia, l'administració pública, l'empresa privada, la planificació... Bueno, no? té diferents elements de sempre hem d'estar allà com gesticulant amb totes les peces i amb una visió, doncs, de conjunt. No? Que això, en aquest sentit, sí que els estudis de sociologia, doncs, sens dubte, ostres, m'han donat eines per apropar-me a alguna més de garantia en aquests escenaris més complexes, no? Sí. I ara sí, merci, Pau. Sí.
Vale, doncs, hola,
em
dic Núria. I, bueno, m'agrada molt ser fill Joel perquè realment, a part de unir-nos d'estar treballant conjuntament a l'Ateneu i bueno, totes aquestes inquietuds que hem parlat les comparteixo molt. I també puc dir que jo soc politòloga i pagesa, i vaig fer de pagesa, no com ell. I també hi ha un moment de la vida en què vaig crear una explotació familiar i vaig fer això. Vam tenir una Llavors, la meva trajectòria, en aquest cas, bé, no sé, diferent, sí que podria, això que dèieu, no? Tenir aquesta flexibilitat que parlava en Toni, no? Que permet aquests estudis, doncs en el meu cas, la veritat és que, bé, tenia una trajectòria una mica dilatada.
Que no surts més, està clar, clar, que com està fent un professional.
Què més? No sé si havia apuntat alguna cosa.
Que
classe de sultana. Tenim tres itineraris, aquí no hi ha itineraris, d'especialitat, llavors ja tenim ciència política, administració pública, relacions internacionals, i jo vaig veure clar des de l'inici que m'agradava molt relacions internacionals, de fet jo vaig estudiar polítiques quan ja tenia aquesta idea de voler canviar el món, i això mirava molt en aquest àmbit de fora, de fet en Salvador va ser professor. Professor meu aquella època d'alguna assignatura de relacions internacionals que no recordem ben bé quina, però alguna.
Alguna.
Llavors sí que vaig tenir molt clar aquest enfoc a l'exterior, diguem. I llavors, bueno, des de la facultat també, doncs em vaig vincular a moviments que bueno, treballaven dintre el que ara s'anomena el sud global i també, bueno, en xerrades, de la que vaig poder, doncs, vaig seguir en aquest camí. Més endavant fent dos màsters que també me van reconnectar amb aquesta trajectòria que jo volia seguir i després al cap d'uns anys, després us explicaré la primera feina de totes que vaig fer, però al cap d'uns anys vaig acabar treballant a la mateixa universitat, a l'Escola de Cultura de Pau, que és un centre de recerca vinculat a una càtedra UNESCO i feia doncs, això, recerca i anàlisi en temes de conflictes, drets humans i construcció de pau. Llavors, va ser una experiència molt enriquidora, em va permetre també viatjar, zones de conflicte, i després hi va haver un moment, ja no vaig a l'experiència que explicava en Joan, hi va haver un moment que vaig tenir com molta necessitat d'anar com a la primera línia, no? Que era de tot el que allà moltes vegades llegíem, tot i que fèiem viatges, doncs, i ens formàvem, doncs, vaig tenir molt clar que volia anar a veure totes aquestes zones on hi havia conflicte i sobretot arrel d'això de l'interès personal i de moltes experiències que després també diria, no? Que vaig fer de voluntariat, per exemple, vaig treballar en la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, doncs vaig voler tenir una experiència prop de persones refugiades i sol·licitants d'asil i me'n vaig anar a Djibouti, que no sé si el coneixeu, un país bastant desconegut, és un dels països més petits del món i és el més calorós del món, està a la banya d'Àfrica i era un dels pocs països on vaig poder tenir una experiència com a estagiat, com a ací en pràctiques, amb una organització internacional perquè tot i estar en una zona de conflicte i de fet hi havia Somàlia al costat, Eritrea i Etiòpia on tenien totes les persones refugiades, doncs la situació de seguretat en aquell moment era prou bona com perquè permetessin que una organització internacional doncs, poguessin agafar persones en pràctica. Llavors, a través d'una beca de la Generalitat, doncs, vaig poder estar uns mesos allà, primer a ACNUR, amb aquestes pràctiques, i després ja treballant en organitzacions locals que estaven també doncs, col·laborant amb ACNUR. Aquest seria una mica, potser, la meva trajectòria en aquest àmbit, dir-vos, bueno, això, la primera feina que vaig fer, és a dir, jo tenia molt clar que volia fer una feina d'aquest tipus, no? Aquesta va ser internacional, però sí que la primera feina que vaig fer va ser, jo recordo, en Joan ha parlat d'Infojobs, però que jo recordi, aquella època era anunci de La Vanguardia, en paper, i alguna cosa vaig veure, i una consultoria que buscaven, no recordo si deien politòlegs, però vaig trucar-hi i em van agafar. Allò deia els 3 mesos, també vaig entrar dins els 3 mesos, però pels pèls, perquè no em recordo que la Lliçó de Girona estava a Barcelona i recordo que, clar, tenia compressió perquè era tota la feina, no puc estar aquí a Barcelona, pagant un lloguer i recordo que m'havia posat això, 3 mesos per trobar feina i quan faltava una setmana que pensava que ja havia de tornar a casa. Doncs vaig trobar feina allà a Barcelona, en aquesta consultoria, i la meva primera feina va ser fent enquestes a turistes a Mallorca. Després d'aquí, a la mateixa consultoria, al cap d'uns anys, vaig fer una feina que em va agradar molt, potser una de les feines que més m'agrada ser com a politòloga. El govern balear ens va encarregar un estudi sobre les necessitats de les entitats locals.
i llavors ens va tocar, en aquest cas de mi, anar a tots els municipis, a totes les Illes Balears, i entrevistar alcaldes i alcaldesses i els presidents també de consells comarcals. Consells insulars. Llavors, bueno, d'aquí arrel d'això doncs, vaig fer també una altra feina en un espai del Govern Balear de gestió cultural a Barcelona, a l'Espai Mallorca, i després d'allà bueno, vaig marxar també un temps a fora, a fer un màster, i després hi vaig entrar a l'escola d'escriptura. Aquesta seria una etapa. Bueno, jo com que tenia molt clar aquest itinerari, doncs vaig procurar també formar-me molt amb idiomes i poder fer estades a l'estranger combinat amb treball, perquè i bueno, després d'aquesta trajectòria així internacional, després va venir una trajectòria molt local, molt arrelada a la terra, literalment, perquè bueno, vaig tenir dos fills aquí, i va ser com abans aquest projecte d'Horta Ecològica, i he estat doncs, un temps aquí, i després va sortir l'oportunitat, durant aquest temps doncs, també vaig fer projectes d'emprenedoria, aquest amb el negoci familiar, un altre projecte també d'emprenedoria propi, vaig aprofitar, vull dir que tot això, moments vitals també que requereix doncs, altres fons, no? Vaig fer també de professora de francès d'empreses, i després hi va haver un moment que vaig dir, vull reconnectar també amb aquesta vessant meva, no? De politòloga, i aquí ja a l'Ateneu. I ja està, i no sé si teniu preguntes. Digue.
Quants idiomes
s'està aprenent
o quants idiomes
s'ha de dominar per la diplomació internacional? Bueno, no sé si és una qüestió de quantitat, però anglès i francès realment ben dominat és molt bàsic. Sí. Llavors, qualsevol que tinguis extra, doncs, bueno, sempre pot ser un plus, no? Algú que pugui necessitar, doncs, per a aquesta, potser es parla menys.
Thank you.